lunes se incluirá una vista de Córdoba desde los tejados de la mezquita.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángela? Muy buenas.
La Liga va a volver a poner a prueba al Real Madrid de Arbeloa.
Sí, el estreno de Arbeloa en Liga, que va a ser mañana, el día de su cumpleaños, ante el Levante a las 2 en el Bernabéu. Vamos a ver cómo responde el Coliseo Blanco. Un Arbeloa, por cierto, que tiene que comparecer hasta ahora en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, estamos esperando al técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, de cara a ese compromiso de mañana ante el Levante, que no va a poder contar con los lesionados Militao, Tren y Ferland Mendy. Rodrigo y Rüdiger parece que también van a ser baja porque iban dos días sin trabajar con el grupo. La duda de Lunin, que hoy tampoco se ha ejercitado, y parece que Mbappé está en condiciones. Álvaro Arbeloa, que evidentemente quiere sumar ya su primera victoria con el Real Madrid.
El FC Barcelona, clasificado ayer para cuartos de final de la Copa del Rey, juega el domingo ante la Real Sociedad. La jornada se abre hoy con el Español Girona en tiempo de juego. Ya conocemos, por cierto, la hora del debut de Carlos Alcaraz en Australia. Va a ser el domingo en torno a las 11 de la mañana ante local Walton. Hoy tenemos clásico Madrid-Barça en la Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto y Nasser Al-Attiyah ha sentenciado el Rally Dakar ganando la penúltima etapa y metiéndole 6 minutos más a Nani Roma, que si no pasa nada raro va a ser segundo.
Gracias, Luis, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía. Cope más Castellón. Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, també junta Raúl Puchol, Quique Rodríguez i tot l'equip i la família que formen part de Copa de la Província Castelló, que estem encantats d'un divendres més. I d'aquest divendres, d'aquest 16 de gener, perquè és el dia de la vespre de Sant Antoni, durant tota la setmana ja t'hem estat explicant moltíssims events en tota la província de Castelló, per totes les comarques castellonenques que tenim, i avui, en un dia molt especial, a Vila-real, perquè és el dia de la matxà. De la matxà que organitza la congregació dels Lluïsos i en ells anem a parlar a veure com van els preparatius ahir a l'avinguda de la Murà de cara al que es viurà aquesta vesprada i també com a novetat aquest any, aquesta nit en events que han preparat des de la congregació. Ara parlarem amb el seu director. En un dia en el que ja saps que tenim esa visita a la granja, a Xicoteta Panteixa, les novetats en les sèries Cope, també d'un projecte en una de les qüestions on més s'està ficant el foc, com és la lluita contra el despoblament. I de cara a això, doncs han nascut aquest projecte de l'UGI, però en col·laboració en altres universitats a nivell nacional per a buscar inputs positius que se fan en aquests pobles en risc de despoblament, medis rurals, i que poden ajudar a millorar a tot el món. Anem a veure què es tracta aquest projecte. I també en un dia, en un divendres més, on anem en el nostre espai dedicat al sector turístic de la província, en el nostre Turiscope Castellón. Però abans, de la mà d'Utersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, volem fer una ullada com es presenta l'actualitat i ho fem, per exemple, a la pàgina web de castellinformación.com, que el seu principal titular indica Fitur 2026. La comunitat lleva su oferta turística en un stand inteligente de digitalización y datos en tiempo real. Així molt més, que ho trobaràs a la web de castellinformación.com. En quant a l'horatge, que també, per cert, serà protagonista en aquest espai, ven la previsió especialment del que vindrà a partir de la propera setmana que ens portarà el nostre company Quique Rodríguez, que ha xerrat en la gent de Meteorred. En aquests moments, en temperatures en torn al voltant dels 14-15 graus en el litoral, cap als 9 en l'interior. I volem conèixer així la previsió més propera. Ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Este viernes en la provincia de Castellón tenemos el cielo nuboso y no se descarta que se produzcan precipitaciones débiles, menos probables en el litoral. Las temperaturas diurnas tienden hoy a bajar, se quedan las máximas en los 15 grados en Castellón, 14 en Vinaroz y Segorbe, 10 en Morella. Mañana sábado continuaremos con precipitaciones que en el litoral norte podrán ser localmente fuertes e ir con tormenta. La cota de nieve en la zona del Sports bajará hasta los 1.000 a 1.200 metros. Por otro lado, las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios en el litoral y seguirán bajando en el interior. Se prevén máximas de 14 grados en Castellón y Vinaroz, 13 en Segorbe, 8 en Morella. Es una información de AEMET.
En mitja hora, que te ho ampliem igual que te amé, podem ampliar i te ho ampliem ja a la nostra pàgina web a cope.es/castellón, on ja saps que pots tornar a escoltar els nostres programes en format podcast, especials, informatius, d'esports, aquest mateix magazine una vegada finalitzi, també estar informat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I com et deia, en la meteorologia com a protagonista en aquests moments. Un temporal de Levante pone en alerta al nord de la Comunitat Valenciana con nevadas de hasta medio metro y lluvias intensas. També destaquem l'entrevista que acabem hem tingut per a començar aquest espai amb l'alcalde de Nules, Sant David García. El alcalde de Nules declara la guerra a costas y blinda las casetas de la mar. Y també destaquem que Xilxes revive su devoción por el Crist de la Junquera con el 401 aniversario de su hallazgo. Amb Autersa, concessionari Renault, la Vila Real i Castelló t'hem portat l'actualitat d'aquest dia, d'aquest divendres, d'aquest 16 de gener.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Pedazo de sol.
Ja sabeu que durant tota la setmana hem estat molt viatgers coneixent en totes les comarques de la província de Castelló, de nord a sud, de zona litoral, la zona més muntanyosa, com es preparen aquests dies tan especials, aquest dia de Sant Antoni, en moltes activitats durant tot el cap de setmana i en molts llocs que ja comencen aquesta mateixa vesprada. I ese viatge que el volíem acabar, el que és a la nostra casa, a Vila-real, perquè sempre la vespre abans de Sant Antoni, doncs és dia de matxar. I dia de matxar suposa dia d'event especial, emotiu, de congregació de moltíssima gent ahir a la zona de l'Avinguda La Murà. I tot això organitzat, com sempre, per la congregació dels Lluïsos. President Manu Flores, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Suposa que molts de nervis, no? Ja, que estaràs tu de cara al que correrà ahir aquesta vesprada.
Pues sí, la veritat. Este dia és un dels dies senyalats en el nostre calendari, com també ho és per a la gent de Vila-real, però bueno, per a nosaltres com a organitzadors, molt més. És un dia molt especial, molt bonic, en el que quedem ja de bon matí per a començar a preparar, i això, des de les 7 del matí que portem junts, ja estem organitzant tot el que se ve avui durant el dia.
Són 53 edicions. Quin és el primer record que te ve a tu de la marxa de Sant Antoni? El meu propi és el d'esperar en molt d'encanto que passaren els carros arrastrar pels cavalls ahir a veure com es beneixen. No sé quin serà el teu.
Pues el meu primer no és molt diferent al de la resta de gent del poble, perquè clar, jo al principi anava com un xiquet més a la matxà, a veure els animals passar, algun any a participar portant alguna mascota, però clar, després d'això, al passar a organitzar-lo, com que el primer record queda un poc apagat en el primer com a organitzador, que claro, això ja te canvia un poc la mirada que tenies sobre este event.
Un treball que, com bé comentaves, Manu, que estaràs notant i, per exemple, en aquesta preparació de la barraca, per a que la foguera isca espectacular com tots els anys, que això, que aquest treball d'acabar de preparar la llenya i aquestes rames, serà la que estareu ara mateix?
Pues sí, estem ara acabant de muntar-la i, com tu dius, és un treball de molta gent, de la gent que estem, que formem part de la junta directiva, sinó d'altres actius de la congregació que estan fent este dia com un dia molt assenyalat, tan assenyalat com per agarrar-se vacacions alguns d'ells. I això, pues, ara, com te comentava, estem acabant de muntar-la i res, a part de la barraca, pues, tenim altres feines com arreplegar els rotllets, que ara en un ratet anirem ja per ells i començar a muntar pues, tota la capella per a que estigui preparada per a la vesprada i altres feines menudes que potser no són tan importants, però bueno, que s'han de fer.
4.000 rotllets, si no m'equivoque, no? Són els que estan per a aquesta edició.
Així és. 4.000 rotllets, uns pocs més que altres anys, perquè clar, al ser divendres, pues, mira, agafen en una miqueta més d'alegria i s'anima un poc més, però sí, no se'n va molt de 3 anys.
I una edició, a més, la d'aquesta matxà, que arribarà en novetat per part de la congregació dels Lluïsos, especialment per la nit, perquè també, per ampliar un poquet el dia festiu, també música que heu preparat per a allargar-ho tot un poquet més.
Pues sí, no portàvem una idea molt predefinida de fer este tipus d'event, però bueno, quan començarà també de, pues, com sempre ens coordinem amb ells, va eixir esta idea, un poc també ens van proposar ells, que al ser després, si volien fer alguna cosa especial, i pues, parlant va eixir esta idea d'aprofitar que cauen divendres per a fer algun poc més especial, o no més especial, però sí que allargar un poc esta festa, i pues ens va quadrar a tots, ho vam tirar endavant, i a les 11 i mitja tindrem l'orquestra de la golferia fins a la 1 i mitja. Això espero que tant a la matxà com a l'orquestra pugui vindre quanta més gent millor per a congregar-nos, per a celebrar i per a passar un dia i també acabar-lo d'una manera especial.
Doncs ahir, ese dia especial, aquest divendres, aquesta vespre de la festa de Sant Antoni, que demà també tindrà aquest tipus d'events organitzats per l'Ajuntament. Per cert, que en el consistori ahir de nou van alçar la veu de cara a que se declara que està matxar bé d'interès cultural immaterial. Vosaltres, en aquest cas, esteu a l'expectativa, no sé què demanar, ha sigut del consistori, però suposo que també si arriba, més que encantar de que se reconega tot i sa labor que feu a enrere des de la congregació dels Lluïsos.
Home, sí. Al final, pues, sempre fa goig que se reconega d'esta manera una cosa que fas i una cosa que fas en molta il·lusió, la veritat.
Doncs ahí, esperem que arribi, i de moment el que esperem és que la gent de Vila-real s'apropi a aquesta vesprada a les 7, si no m'equivoco, Manu, no, que és quan comença?
Sí, així no és, a les 7.
Pues a partir de l'ESET, ahí, a l'Avinguda La Murà, en Isaac tradicional Matxà de Sant Antoni, que celebra ja 53 edicions amb la congregació dels Lluïsos en la seva organització, i en això, en els rollets que ja es tenen ja preparats per a recollir-los i per a repartir-los en tota aquesta gent que s'apropen les mascotes per a ser beneïdes en aquesta jornada tan especial així a Vila-real. Manu Flores, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de COPE, que vagi tot molt bé aquesta vesprada, i que la gent disfrute molt, tant del Sant Antoni com d'aquesta matxa, com se fa sempre.
Espero que sí. Moltes gràcies a tu també. Que vaja bé.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El nuevo Ford Kuga híbrido ya ha llegado a Vedat Mediterráneo por solo 250 euros al mes. Un nuevo modelo con estilo atrevido, tecnología inteligente. Ven y sé el primero en descubrir y probar el nuevo Ford Kuga híbrido en nuestras instalaciones de Ford Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Torrent, Almussafes y Castellón.
Comienza el año donando sangre. COPE y el Centro de Transfusión de la Conselleria de Sanidad en Castellón te invitamos a sumarte a la Fábrica de la Vida. Sábado 24 de enero en la Sala de Exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher. Zona de Tascas de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Vienes, dona sangre, salvas 3 vidas y entra en el sorteo de una comida para 2 personas con el menú degustación de la Cuina de Fernando en Mediterráneo Gold. Una promoción especial del Ayuntamiento de Castellón con la colaboración de Suma Fitness Club Rafa La Pena, Universidad CEU Cardenal Herrera, Lino Gastronómica en el Real Casino Antiguo y su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes a partir de la 1 de la tarde en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En un moment t'entrem en tota l'actualitat del sector turístic de la província. Abans, recordem, primer t'informem d'una notícia d'última hora en clau esportiva, i és que el Club Deportivo Castellón ha anunciat el fitxatge del central Ismael Fadel, procedent del Yeclano Deportivo, que en principi servirà per a reforçar el conjunt del filial, que està en segona federació. Però també te tenim que recordar un altre compte enrere que tenim així, de cara al 8 de febrer, on a les 11 arrancarà i a l'andanada central del Passeig Ribalta Isa de Sena edició de la marxa contra el càncer de Castelló, que ja saps que estan les inscripcions obertes, que les pots fer a la pròpia seu de l'associació, al Corte Inglés, a Runners Home, a Sona Filmes Club, a Col·legi Sant Cristòfol i a molts més llocs. En un preu de 10 euros en samarreta, en dorsal i en detall commemoratiu que s'inclou en aquest pack solidari per aquesta marxa solidària no competitiva de 5 quilòmetres que recordem tindrà lloc el 5 de febrer des de les 11.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaròs.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Un divendres més i un dia que això suposa el entrar en l'actualitat del sector turístic de la província de Castellón. El nostre Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope. La actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde, en Mediodía COPE, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
COPE, estar informado.
Estamos en días de nerviosismo para muchas personas relacionadas con el sector. Y es que la próxima semana llegan esos días grandes para promocionarse y atraer a visitantes. Será el miércoles cuando arranque Fitur, la cita nacional por antonomasia para el turismo. Un inicio de año para algunos que no te supondrá continuar con la promoción que incluso ya les ha llevado a lugares lejanos. El año turístico comenzó para Alcalá de Chivertalcosebre en Noruega. Concretamente en su capital, Oslo, donde hace pocos días se celebró Travel Match, un evento profesional que conectó a proveedores y distribuidores del mercado noruego con destinos internacionales. Y estaba haciendo frente al frío y mostrando las bondades del destino la edil de turismo de esta localidad. Alejandra Roca ha resaltado en Quincope lo que supuso, pero sobre todo lo que puede llegar a suponer la presencia de la localidad en este país nórdico.
Sí, nosotros hemos notado en los últimos años un creciente interés por los noruegos por venir aquí. Entonces hemos notado que tenemos una colonia cada vez más grande y bueno, este año hemos apostado por visitar la feria Travel Match. Ciertamente cuando veían nuestro destino les encantaba. Ellos visitan mucho Alicante, visitan mucho Murcia, pero son destinos que para ellos empiezan a estar saturados, con lo cual cuando veían Alcalá de Chivertalcosebre despertaba un interés brutal, porque no es un destino masificado y es lo que ellos ahora mismo buscan.
De momento, la cita se ha completado con cierto éxito, visto el número de encuentros con profesionales del sector que realizó y, sobre todo, por el interés que mostraron por este destino.
Nosotros hemos tenido reuniones con varios turoperadores y con periodistas noruegos. Ya te digo, el interés que despertábamos era muy grande. Además, la característica que tienen los turoperadores noruegos es que no son grupos grandes, con lo cual para un destino como el nuestro era perfecto. Nosotros no podemos asumir grupos de 200, 300, 400 personas, pero sí grupos pequeños, que es la característica de estos turoperadores noruegos, con lo cual yo creo que es un destino muy interesante para nosotros, que debemos empezar a dar pasos hacia tener una línea en el aeropuerto de Castellón y ojalá sea el siguiente paso.
Ahí lo hemos escuchado, que el problema llega con la conexión entre Noruega y nuestra provincia, que justamente no es cercana ahora mismo. Y es que el vuelo que más la aproxima llega a Barcelona o a Alicante. La opción o la esperanza a medio plazo para Roca podría pasar por esas operativas especiales que llegan hasta el aeropuerto de Castellón.
Esperemos que sí, es algo que no está en nuestra mano, me refiero al ayuntamiento, pero nosotros esperemos que los pasos vayan hacia ahí. Hoy por hoy tenemos conexión con Barcelona y conexión con Alicante. De hecho, nosotros cuando les decíamos que teníamos conexión con Barcelona, a ellos no les importaba porque no 2 horas no era nada descabellado para ellos. Pero bueno, si tuviéramos una conexión con Castellón, pues sería perfecto.
De momento, la edil de turismo de Alcalá de Chivertalcosebre ha realizado los primeros contactos que se pueden ampliar durante los próximos meses en forma de fam trips para seguir dando a conocer las cualidades de este destino.
Sí, de hecho, estamos organizando algo, todavía no todavía no tenemos nada seguro, pero estamos organizando algo de cara a los meses de septiembre, octubre, para poder traerles y que vean in situ nuestro destino.
Antes que llegue, eso sí, los ojos y todo el trabajo se centra en Feria Madrid, donde de nuevo estarán presentes con todas sus novedades.
Sí, como todos los años haremos, asistiremos a Fitur, pues para presentar todas nuestras actividades para este año, la inauguración que tuvimos este año de la Casa del Meche en Alcalá de Chivert y bueno, nuestro destino al turismo nacional.
Y cerramos este espacio con un recuerdo para una persona muy vinculada al sector turístico que nos ha dejado estos últimos días. Enrique de Pablo fallecía a los 82 años, un de Pablo, durante más de 20 años gerente del Patronato de Turismo de Castellón y también propietario en su época del Hotel del Golf. Descanse en paz, un abrazo fuerte a toda la familia de Enrique de Pablo y con el recuerdo a su figura cerramos esta semana este Turiscope Castellón.
Los viernes son de Turiscope, la actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde en Mediodía Cope con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
Cope, estar informado.
En eSpy, que te recorde que pots trobar d'ací un momentet a la nostra pàgina web en seu format podcast en cope.es/Castellón. Ens apropem a la 1:30, on seguirà així el mediodia Cope. Abans recorde que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat de cara al dia de demà avís groc per tempestes que poden ser també en forma de neu a l'interior nord de la província de Castelló, també a la zona litoral, durant especialment les primeres hores del dia, durant el matí. Les precipitacions, que seran importants en aquest cap de setmana, però s'esperen encara més destacades a partir del dilluns, també a la zona interior importantes nevades. Seguim ara, sí, ja te dia, arribem a la 1:30 al nostre mediodia Cope.
L'Ajuntament de Castelló activa les obres del Pla Antiinundacions del carrer Larra en l'Avinguda València. T'informem que l'Avinguda València segueix oberta al trànsit, encara que amb restriccions en alguns carrils. Per això, t'aconsellem que prengues vies alternatives com les avingudes Vila-real, Almassora, Casalduc o Gran Via Monteblanco. Treballem per la teua seguretat. Ajuntament de Castelló.
Tanto si vives aquí como si nos visitas, entre mar y montaña, puedes marcar la diferencia. Disfruta de Alcalá de Chivert Alcosebre de forma sostenible. Muévete a pie o en bici, respeta los senderos y apoya al comercio local. Descubre rutas, actividades y consejos en alcaladechivert.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Vuelve el Encuentro Global para los Profesionales del Turismo. Una cita con las novedades y tendencias del sector. El miércoles 21 de enero, COPE Comunidad Valenciana te acerca toda la información con la programación en directo desde Fitur. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en Maderas Labai.
Maderas Lavall, madera de líder.
Saps que este divendres 16 i dissabte 17 de gener a Benicarló celebrem la festa de Sant Antoni? Vine a disfrutar de les nostres festes i tradicions, de la foguera, les espectaculars cavalcades, les lloes, el llançament de les tradicionals coques i la benedicció d'animals. Està declarada festa d'interès turístic provincial i compte un any més amb el suport de l'Ajuntament de Benicarló, la Diputació de Castelló, Caixa Benicarló i Benió.
Comienza el año donando sangre. COPE y el Centro de Transfusión de la Conselleria de Sanidad en Castellón. Te invitamos a sumarte a la fábrica de la vida. Sábado 24 de enero en la sala de exposiciones de la Fundación Dávalos Fletcher. Zona de Tascas de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Vienes, dona sangre, salvas 3 vidas y entra en el sorteo de una comida para 2 personas con el menú degustación de la Cuina de Fernando en Mediterráneo Golf. Una promoción especial del Ayuntamiento de Castellón con la colaboración de Suma Fitness Club Rafa La Pena, Universidad CEU Cardenal Herrera, Lino Gastronómica en el Real Casino Antiguo y Sutaxi Castellón, su taxi de confianza. L'Ajuntament de Castelló te informa que están en marcha las obras de la primera fase de reparación del bucle central de la plataforma del tram que dúa a Terme la Generalitat. Per aquest motiu, fins a les festes de la Magdalena, canvia el trajecte d'anada des del Grau fins a la UGI i queden anul·lades les parades de la Porta del Sol i Rei en Jaume. Els veïns i els vehicles de càrrega i descàrrega poden accedir als carrers Gasset, Luis Vives i Temprado sense ningun tipus de problema. En el cas del carrer de Lloza, ho poden fer per O'Donnell. Tota la informació en tramcastellón.com. Súmate a la 10ª marcha contra el cáncer del 8 de febrero a las 11 de la mañana. Una edición muy especial organizada por la Asociación Española contra el Cáncer de Castellón. Salida y llegada en el andén central del Parque Ribalta. Participando apoyas la investigación contra el cáncer y ayudas a que los servicios gratuitos sigan acompañando a pacientes y a sus familias. Consigue tu pack solidario por solo 10 euros en la sede de la Junta Provincial, el Corte Inglés, Suma Fitness Club Rafa La Pena, Runners Home Online, Colegio San Cristóbal, International English School, British School of Villarreal, Oficinas de Castalia y UGI Pedamajors. El 8 de febrero caminamos por la vida.
Mira cómo bailan los amantes, regalándole la vida a una canción.
Mira. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ja sabem la importància i el foc que s'està ficant en molts llocs i en molts punts respecte a la despoblació. A aquest problema que està patint l'interior del país i també l'interior de la nostra província. I diem que molts ulls i diem molta preocupació a nivell nacional. Per què? Perquè també en clau educativa i en clau d'investigació, podríem dir més acadèmica, també s'està ficant aquesta mirada en aquest vessant. I justament de cara doncs, a buscar punts de conjunció dins del país, dins de punts que pareixen molt llunyans però que al final tenen certa conjunció, doncs ha eixit endavant un projecte que està ara mateix en marxa i on estan treballant tres universitats de punts tan llunyans com Navarra, Cádiz o la nostra. L'UGI, que és la que està encapçalant, coordinant aquest projecte que té com a nom Resina. I la persona al capdavant ja tenim a l'altre costat del telèfon. Xavi Ginés, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, gràcies per l'atenció.
Com acaben juntant-se en un projecte aixina universitats de Castelló, Navarra i Cádiz?
La veritat és que amb aquestes universitats portem treballant ja algun temps. El programa d'extensió universitària, que és un programa que molt singular entre les universitats públiques de l'Estat, impulsa un poc la col·laboració sobretot amb la Universitat de Cádiz, no? Perquè també la Universitat de Cádiz té certa implantació en el territori i a través de la gestió cultural i els programes de gestió d'aquesta universitat n'hi havia ja contacte. I en la de Navarra és una universitat també molt implicada en el tema del desenvolupament rural, com la UGI. Aleshores, doncs, bueno, per aquestes sinergies hem acabat per compartir aquestes inquietuds al voltant dels nostres territoris rurals, sobretot els més, una miqueta més de muntanya, i s'ha desenvolupat doncs, una idea de projecte que va fructificar en aquesta convocatòria que ens han concedit.
Un projecte que, com ja comentàvem, té el despoblament com a un dels punts, tot i ser treball del món rural, on aquest cas sí que esteu buscant aquests projectes, no només econòmics, sinó quasi del dia a dia, culturals, socials, que poden ajudar, no?, a impulsar totes aquestes zones.
Sí, nosaltres partim d'una base un poc teòrica, no?, si me permets, que és que normalment la realitat la pensem totes les persones, independentment si habitem en el món rural o en la ciutat, la pensem en clau urbana, és a dir, com que allò que és correcte, allò que està bé, allò que és desitjable, no, és pues, tindre la vida que es pot tindre en la ciutat, la forma que, de la manera que es viu en la ciutat, pues, és el que se suposa correcte. I això el que implica moltes vegades és que la ruralitat acaba, diguem, tenint moltes pràctiques que són molt, molt positives, ocultes, no?, per naturalitzades, perquè són molt habituals i també perquè no es dona cap, absolutament cap importància a aquestes pràctiques. Te dic un exemple. Quan en la ciutat parlem d'economia de quilòmetre zero, tots entenem que és que la ciutat, com no està acostumada a comprar coses al voltant de la seva pròpia ciutat, no?, del seu propi establiment, el que fa és comprar-lo lluny i quan compra alguna cosa que està a prop, ho valora, no?, li dona una etiqueta economia de quilòmetre zero o economia circular, no?, del reaprofitament de recursos i tal. Moltes d'aquestes coses la ruralitat les està fent històricament. Les continua fent, no ja perquè tinga una configuració moral superior a la ciutat, no, tampoc és això, simplement perquè per a poder sobreviure en una situació en què les infraestructures i les dotacions són pitjors que en la ciutat, ha tingut que desenvolupar sistemes un poc de compartir aventures i desventures. Ha tingut que acostumar-se o continuar pues, agranant els seus carrers, continuant compartint el conreu dels territoris que té al voltant, arreglant-se-les per a baixar a les capitals compartint vehicle. Bueno, tot un conjunt d'elements que els fan singular a la ruralitat. La fan d'especial valor perquè, de fet, aquestes formes de treballar la pròpia comunitat de manera altruista, gratuïta, treballant pel bé comú, són elements que nosaltres pensem que la ciutat ha de començar a incorporar, sobretot perquè el panorama a nivell ecològic, ambiental i econòmic, pues, no sempre és afalagador, no? Vull dir, moltes vegades estem parlant d'aquesta crisi, d'aquesta espècie de crisi que està venint a tots els nivells, no? I creiem que el món rural ens pot donar moltes lliçons a les persones que habiten la ciutat. Implícitament, este projecte, quan estem pues, buscant aquest tipus de pràctiques, el que fa d'alguna manera és consciència, o sigui, donar valor, empoderar a les pròpies persones que habiten el rural. Perquè, clar, si tu estàs reconeixent que el que fan contínuament és algo que en la ciutat és singular i que se busca, no, d'alguna manera en polítiques mediambientals, etc., estàs donant, reforçant un poc la seva autoestima i el seu orgull, cosa que en estos temps afortunadament ja va passant, però que històricament el món rural ha tingut una autoestima més baixa que el que tenien les persones de la ciutat, no? Ha sigut un dels motius este de despoblament, no? Ese, entre comilles, i ese autoodi, no?, que ha tingut el rural de si mateixa. Intentem pal·liar, lluitar contra la despoblació de totes aquestes maneres, no? Sobretot conscienciant i donant valor al rural per a que les pròpies persones que tenen el rural s'empoderen i per a que les persones de la ciutat es donen compte que n'hi ha que respectar molt l'entorn rural que tenim i que no és una dispensa a la nostra disposició ambiental, natural, ecològica i patrimonial, sinó que també té drets que n'hi ha que assumir i que n'hi ha que respectar. Drets, me referís a aquestes dotacions, a aquests serveis que són tan precaris en el rural.
En aquest cas, aneu a ficar també l'ull a diversos problemes que ara mateix tenen aquestes tres províncies en el seu entorn rural. Clar, suposa que la solució que a millor fica cada una d'aquestes poblacions, a millor en qüestions relacionades en la agricultura o en aquest contacte entre els veïns, no serà el mateix a la Jana que a Grazalema que a Oiz, per exemple.
Clar, el que busquem d'alguna manera en aquests territoris que hem seleccionat és assumir que la ruralitat no és una cosa, sinó que són moltes coses diferents. Hi ha moltes formes de ser rural, molts tipus de ruralitat i aquestes formes, diguem, d'estar en el territori i d'habitar són molt diverses, tant com ho són les realitats pues, físiques, econòmiques i inclús polítiques de cada territori. Aleshores hem seleccionat tres territoris que són molt diversos entre si, però és que dins de cada territori hem seleccionat espais que tenen certes diversitats internes, de tal forma que la presumpció teòrica és que se'ns aporten una diversitat de pràctiques riquíssima, entre les quals podrem seleccionar les que considerem més rellevants, més singulars o més habituals també, per a ser analitzades d'una manera més profunda. Estos territoris no sols són diferents també en la seva configuració física, això implica també que socialment puguen ser diferents i és una cosa molt rellevant en aquest projecte comptar amb la col·laboració de la pròpia població per a fer este acte de selecció, perquè el projecte no només tracta, com he dit abans, de seleccionar les pràctiques un poc que puguen ser sostenibles, comunitàries, etc., sinó que també tracta de que la població local siga la que les identifique, siga la que ens doni a nosaltres la informació sobre aquestes pràctiques i les valore. És a dir, nosaltres moltes vegades tenim el prejudici urbà, no? de pensar que unes coses tenen més importància que unes altres d'acord amb el nostre hàbit, no? vital, la nostra cultura incorporada. Les persones que habiten el rural compartint tot el bagatge cultural nostre, però sí que tenen una perspectiva més profunda del que passa en aquests territoris. Per tant, és un element necessari i imprescindible comptar amb ells per a que valoren què aporta a la seva comunitat o què pensen que aporta a la seva comunitat cada una de les pràctiques. Per tant, nosaltres anem a tindre no sols en compte el treball de les persones locals, sinó a sostindre-nos en elles, o sigui, sense la implicació de les persones, de la diversitat de persones que també hi ha en aquesta diversitat de territoris, el treball estaria coix i no seria capaç de detectar aquesta diversitat entre la qual volem trobar aquestes pràctiques més rellevants. Quanta més diversitat, és allò de la biodiversitat, no? Pues, quanta més sociodiversitat, més tipologies de pràctiques i solucions diferents trobarem, de tal forma que podrem seleccionar aquelles, entre més varietat podem seleccionar les millors pràctiques entre les quals podem d'alguna manera invitar a la ciutat a que les adopten, no?
O sigui, que l'objectiu un poquet seria elegir i ser millors opcions i al final que no només es quedaren per al món rural, sinó que tot el món les pugui tirar endavant.
Clar, clar. En una, el meollo un poco, la part central del projecte és això que tu has dit. A nivell metodològic hem seleccionat este conjunt de territoris que has comentat, però també és veritat que en la fase, diguem, una vegada acabem estos primers diagnòstics i estiguen seleccionades les pràctiques més rellevants, el que farem és identificar les claus d'aquestes pràctiques en general, no? Què variables ens interessen i obrir a la participació de tot l'Estat i europea per a que les persones, els ciutadans o les autoritats locals puguen identificar les pràctiques del seu territori i volcar-les en una base de dades general que serà pública i accessible. Un poc el que es vol és construir una caixa de ferramentes per a que ens ajude o que ajude a les persones que habiten els pobles a identificar-se com a imprescindibles, no? En un futur, davant d'un futur que volem que siga pues, positiu, amb un panorama que pues, no sempre ens convida a l'optimisme, no? És a dir, nosaltres creiem que davant d'aquest panorama un poc funest, la ruralitat ens pot ajudar i es pot diguem, donar ferramentes per a que el futur no siga tan funest, no? Per això, quantes més iniciatives se volquen en esta segona fase d'obertura general del projecte, pues més solucions podran identificar-se i més instruments tindrem per a superar els obstacles que ens depara el futur.
Doncs esos passos dels que estarem pendents en este projecte Resina, que acaba de començar i del qual doncs, es treballa i de veure totes les solucions que deixen des del món rural i que podem aprofitar de cara a aconseguir aquest futur més sostenible i que impulsen investigadors de la Universitat Pública de Navarra, de la Universitat de Cádiz i també coordinats per la gent de la Universitat Jaume I i per el que ha sigut protagonista en aquests moments. Xavier Ginés, moltíssimes gràcies per presentar-nos aquest projecte del que estarem molt pendents per a veure com avança tot aquest treball dins de Resina.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
Yo creo en Dios. Ya hemos percibido un cambio en la situación atmosférica, más nubes, algunas lluvias débiles y puede ser la tónica de cara a los próximos días, el fin de semana e incluso el principio de la próxima semana. Desde Meteorred, Francisco Martín.
Algunos frentes atlánticos están llegando ya a la zona del Mediterráneo. Hay posiblemente el descuelgue de una pequeña dana en el suroeste peninsular para este fin de semana. Y para estos días, viernes, sábado y domingo, se esperan bueno, chubascos aislados en el litoral y prelitoral. Y lo peor, digamos, entre comillas, pues ocurriría a partir del lunes, ¿eh? A partir del lunes se forma un conjunto de bajas, una baja particularmente al norte de Argelia, que va a generar un viento de componente este, cargado de humedad, y es lo que nosotros hemos llamado siempre un temporal de levante, ¿no? Ahora mismo en pleno invierno. El resultado es que a partir del lunes al mediodía se van a producir vientos, lluvias, incluso con tormentas que se irán acentuando a partir del día 20, el martes 20. El martes 20 va a ser un día muy complicado para la comunidad valenciana, tanto más cuanto más al norte. Castellón, digamos, se llevaría la peor parte en cuanto a lluvia y nieve, ¿eh? Porque también van a ser importantes las nevadas a cotas medias, digamos, entre 900 y 1000 metros. Podría nevar y con cantidades entre los 10 y 50 centímetros, particularmente centrado en el noroeste de la provincia de Castellón. También se podría ver nieve en zonas altas de Valencia y Alicante, pero ya digo, el día 20 el temporal va a ser muy duro, con vientos fuertes, lluvias muy intensas, que afectarán sobre todo la provincia de Castellón, irán disminuyendo hacia el sur. Y las cantidades acumuladas en estos dos días, en el día 19 y 20, pues rondarían entre los 50 y 100 litros, ¿eh? Actualmente, dando lo que dan los modelos, podrían ser puntualmente más intensas. Ya digo, también el día 21 la situación comenzaría a mejorar relativamente, pero la primera mitad del día 21, miércoles, todavía se esperan lluvias y nieve, sobre todo en las zonas del sur de Valencia y norte de Alicante. Por lo tanto, estamos primero en unos días de transición este fin de semana, pero a partir de la semana que viene hay un temporal de levante en toda regla, afectando de lleno a amplias zonas de la costa mediterránea. La peor parte se la va a llevar Cataluña, con importantes nevadas, pero la Comunidad Valenciana no se va a ver, también se va a ver afectada por este temporal de mala mar, viento, y posiblemente se activen los avisos costeros, avisos por lluvia, nevadas significativas, ya digo, en el noroeste de Castellón, y bueno, esperemos que a partir de la segunda mitad del día 21 remita ese temporal y a la espera de la llegada de nuevos frentes atlánticos.
Vamos, que no acabaría de estar limpia la situación, sino que algo de inestabilidad quedaría más allá del miércoles.
Sí, posiblemente sí, aunque la incertidumbre aumenta, lógicamente, a medida que nos vamos alejando, la predicción, la confianza de la predicción disminuye. Pero aquí lo más significativo está a partir de la segunda mitad del día 19, lunes, cuando se genere una borrasca bastante activa y genere este temporal de levante en pleno invierno, ¿no? Donde, ya digo, las precipitaciones van a ser muy abundantes y las nevadas, no tenemos que olvidarlo. La peor parte, digamos, entre comillas, se las va a llevar la mitad norte de Castellón, zonas puntualmente del sur de Valencia y norte de Alicante.
Llama la atención, ¿no?, que hasta el otoño del 2024 hubo dos años donde prácticamente no llovió en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, y ahora llevamos año y medio donde las borrascas, los episodios incluso de levante se están convirtiendo en habituales prácticamente, ¿no?
Esto se debe básicamente a la variabilidad climática que hay dentro de la región, de la zona peninsular y mediterránea, ¿no? Esto básicamente, las borrascas y los anticiclones que nos afectan a nosotros están conducidas por el chorro polar. El chorro polar no es más ni menos que un río de aire atmosférico entre 9 y 12 kilómetros de altura, que es el que condiciona la posición de las bajas y de los anticiclones en superficie. Actualmente tenemos un chorro muy intenso, muy ondulado, y que ha bajado de latitud, cosa que años anteriores no pasaba. Este chorro al final lo que hace es traernos borrascas de origen atlántico. Alguna de estas borrascas, algunos máximos de viento de este chorro en altura, descuelgan pequeñas vaguadas de aire frío que se pueden transformar en dana y que a su vez generan borrascas o senos de bajas presiones en la Mediterránea. Y esto es lo que está aconteciendo estos días, ¿no? Y bueno, vamos a tener un temporal de levante en toda regla,
Pues estaremos pendientes y muchísima precaución a acercarse a la orilla del mar, a ver las olas por el fuerte viento, por el fuerte oleaje, no cruzar zonas inundables, las precauciones, sentido común, como siempre decimos. Francisco Martín, desde Meteorred.
Amuna lo misterioso, pero también una cançó que marca la banda sonora de una saga que va a ser protagonista avui en la gran, pero que también exportará en este espai a la xicoteta pantalla com tots els divendres. En este Series Cope, este una de cinema, este espai amb Xavi Manzanet. Xavi, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com esteu? Bé, preparats per al cap de setmana per a viure aquestes estrenes que arriben i que han arribat durant tota la setmana, però ara també als cines, no? Anem a parlar un poquet de l'actualitat que podem trobar al panorama audiovisual i en concret allò que podeu veure tant als cines d'ací de la província com a les plataformes. Així que el primer que farem és donar-nos una volta per als cines i parlar de dos estrenes a cada qual més diferent i després també de tres sèries també molt diferents. Anem a pegar-nos una volteta per el món, molt interessant. Anem a la primera de les estrenes que arriba als cines. Es diu El hombre menguante.
¿Le ha ocurrido algo extraño últimamente? ¿Alguna experiencia traumática? ¿Un golpe emocional?
De moment, molta aigua.
El hombre menguante, el títol no enganya. Efectivament va sobre un hombre menguante, i a més de manera literal, res de figurat ni... No. Esta és la història d'un home comú, corrent, que dividirà la seva vida entre la seva empresa de construcció naval i la seva família, davant un estrany i inexplicable fenomen meteorològic. Durant un viatge per la mar començarà a menguar de manera inexorable. La ciència no podrà donar l'explicació i atrapat es veurà de manera repentina en el seu propi edifici, en sa casa, on apenes anirà perdent centímetres d'altura de manera, podríem dir, quasi diària. Lluitarà per sobreviure en un entorn que a nosaltres pot semblar quotidià, però que se torna hostil, perquè sempre que canvies de punt de vista també canvien les circumstàncies, no? Adaptació de la novel·la popular El hombre menguante, de Shrinking Man, de Richard Matheson. Esta és una pel·lícula francesa que té com a protagonista a Jean Dujardin, que si no us sona, pues era un dels intèrprets de The Artist, aquella pel·lícula que va guanyar tants Oscars i que retia homenatge al cinema mut, no? I esta ara està dirigida per Jean Cunen, també director francès, en esta curiosa pel·lícula, L'hombre menguante, que arriba als nostres cines. Sense abandonar les grans sales, anem a repassar una altra pel·lícula que arriba, curiosa, però que el títol ens sonarà, i és que és la continuació d'una pel·lícula de la que vam parlar pues, farà cosa d'un any. 28 anys després, El templo de los huesos.
Intentar predecir el futuro es una tarea desalentadora y peligrosa. De hecho, puede que ni tan siquiera exista.
Però entonces que estem en 28, 29, quinquenios, trimestres, siglos, com anem, Manos?
Bueno, 28 anys després, d'alguna manera retomava la història de 28 setmanes després i es situava, podríem dir més o menys, en l'actualitat, no? Recordeu que esta era la tercera pel·lícula d'este fenomen en el que pues, un virus invadia el planeta i acabava pues, provocant aquesta situació en la que el seu protagonista es quedava soles. 28 setmanes després reprenia aquest relat i ara 28 anys després és una història paral·lela que ens situa en les vivències del doctor Kelson, a qui interpreta Ralph Fiennes, que se veurà novament embolicat en una curiosa història en què les conseqüències de la qual podrien canviar el món tal com el coneixem, i el retrobament amb Spike i Jimmy Crystal es convertirà en una mena de malson del que no podrà escapar. En el món de The Bone Temple, o sigui, el Templo dels Huesos, tots els infectats ja no són l'amenaça més gran per a la supervivència, és la inhumanitat dels supervivents, un tema, un relat que també sol ser recurrent en la ciència-ficció, no? Davant d'una catàstrofe apocalíptica, que és pitjor, la pròpia catàstrofe o com se comporten els humans. Bueno, este pensament recurrent ara es convertirà en més estrany i aterrador en esta pel·lícula de Digis Nia da Costa amb Ralph Fiennes com a protagonista. I curiosa i sa veu de Carl Sagan que apareix també en este tràiler que escoltàvem ara, no? Ens peguem ara una volteta per les plataformes per a parlar de les estrenes, de les sèries que podem trobar, algunes de les quals ja són veteranes. Parlem de la tercera temporada, la primera estrena de la que avui parlarem, que és La reina del flow.
En el mundo, la gente que me ama dice que soy su reina. Y entendí que lo hacen porque me ven más allá de mi flow.
Así, yo creo que así, de target, haremos un poquet majors, ¿no?
Sí, esta serie, no obstant, podríem dir que és un poc transversal en el seu públic, és veritat, generalment femení, però ha abarcat edats molt diferents i La Reina del Flow ha sigut un fenomen d'èxit perquè no de vegades ja va per la tercera temporada, ha funcionat molt bé, però no deixa de ser una tradicional telenovela, no? Estem parlant de temporades de més de 80 capítols, d'una hora de duració, on els mitjans de producció, per lo menos la primera temporada, eren més austers, i ens situa en la història que succeirà en Colòmbia, on 17 anys després de ser injustament encarcelada, la compositora Jaime Montoya buscarà venjar-se de tots els homes que la van afonar i van assassinar a la seva família. És una sèrie que podríem dir que té elements musicals, però sobretot no deixa de ser una telenovela a l'uso, no?, que podríem dir, tradicional, que està protagonitzada per Carolina Ramírez, David Ojalvo i Carlos Torres, entre altres. Bueno, pues esa es la primera de les sèries que arriba, però ara ens anem de Colòmbia a la Índia, per a parlar de Tascaré, la red de contrabando.
Aaj Mumbai custom ne 1200 crore ki taskari roki.
The operation was a huge success and a big blow to the smuggling syndicate.
Saal mein 300 tons sona.
El anglès indio me encanta, ese accent, ¿sabes?
Ja veus, costa un poc seguir-lo, la veritat, esa pronunciació tan particular i que per als que escoltem l'anglès en un accent, pues, podríem dir més neutre o tradicional, pues es costa seguir. No vos preocupeu, esta sèrie arriba doblada al castellà, arriba també a Netflix, la seva primera temporada. És una sèrie curiosa que situa en la història d'un agent de fronteres i el seu equip que s'enfrontaran a un famós contrabandista que dirigís una poderosa organització criminal. Tot això amb una sèrie d'obstacles inesperats que amenaçaran esta missió en una sèrie índia que mescla intriga, acció i sempre aquest toc tan particular estil Bollywood que podem trobar en aquestes produccions, no? Que sempre primen l'espectacularitat per damunt de la narrativa. Tenim a Imran Hashmi i Sarat Kelkar entre els seus protagonistes, no us mencione més perquè crec que ens quedarem igual, però ahir ja sabeu, Tascaré, la red de contrabando, que arriba a Netflix en la seva primera temporada. I ara una producció europea que arriba a Movistar i que està protagonitzada per un dels actors, podríem dir, de moda turc, que es diu Can Yaman, i la sèrie, efectivament, es diu El Turco.
¿Qué te he dicho de los turcos, Doc? Que son bárbaros, monstruos.
Ya no eres Geniza, y tampoco eres mi hijo, como salido de un cuento de hadas.
Hem passat de les telenoveles de 90 a les telenoveles actuals, Xavi.
Que són històriques, telenovel·les actuals que són històriques. I és que aquesta és una sèrie internacional, o almenys aquesta és la vocació que té a nivell de producció. És una sèrie turca que recrea una sanguinària història real, la del Turco de Moena, que el seu relat segueix viu en algunes celebracions populars al llarg de diferents indrets d'Europa després de més de 300 anys. És la història de Balaban Aga, un soldat turc que va resultar greument ferit durant el segon assedi de Viena en el 1683 i després de ser traïcionat per qui el considerava el seu germà, Marco, és condemnat a mort. Ell aconseguirà fugir, serà curat per Glòria i una jove d'un poble italià molt pintoresc, precisament de Moena, en un idíl·lic lloc en els Alps que està a punt de ser sotmès per un nou senyor, el mateix Marco. A mesura que se recuperarà, Balaban, el que d'alguna manera diran el turc, es convertirà en el protector del poble, amb l'ajuda, això sí, de fidels seguidors i amics genízaros que lideraran la resistència. Bueno, pues Can Yaman protagonitza esta sèrie a qui li acompanya Will Kemp en el paper de Marco. I ahí teniu pues, una sèrie històrica, vocació internacional i protagonitzada per un dels actors de moda de les novel·les turques, que és Can Yaman. Pues després d'este repàs per lo que està sent l'actualitat, tampoc podem deixar a banda que esta setmana es va celebrar la 83a edició dels Globus d'Or, on es va premiar el millor cine i televisió feta, això sí, Made in USA, la cerimònia que es va dur a terme l'11 de gener. Va premiar com a millor pel·lícula de drama Hamnet i millor pel·lícula musical o comèdia va ser Per a una batalla tras otra, amb el seu director Paul Thomas Anderson, que també va resultar premiat. Per altra banda, Wagner Moura va triomfar com a millor actor i Jessie Buckley com a actriu. The Pitt és una sèrie pues, que ens situa en un boxes, podríem dir, d'un hospital, va triomfar com a millor sèrie, és una d'estudio, Y la millor miniserie va ser, pues, una sèrie que ja vam parlar en el seu moment, Adolescents, una sèrie molt recomanable, per cert. I al Paranil podem trobar El amor és més frío que la muerte, una pel·lícula de 1969 que forma part d'un nou cicle, el cicle Essencial Fassbinder, director alemà, que podeu veure en versió original, subtitulat, això sí, al castellà, i que ens conta la història de Franz, un proxeneta que la nòvia del qual també se dedica a la prostitució i que se li planteja un problema. Acostumat a treballar per compte i risc propi, un sindicat de gàngsters li demanarà que actue per a ells, però ell se negarà a ingressar en aquesta organització criminal que el manté vigilat per un confident per tal de doblegar la seva voluntat, mentre l'organització el tindrà segrestat entre ell i l'espia. Bruno sorgeix espontàniament una relació d'amistat. Franz és fascinat per la bellesa angelical de Bruno i a partir d'ahí pues, se desenvolupa esta història amb Uli Domel, Hanna Sibula i Rainer Werner entre els seus protagonistes.
Doncs és molt interessant també aquesta proposta al Paranimf. Xavi Manzanet, gràcies com sempre, fins proper divendres. En tu arribem a les 2 de la vesprada, on seguirà així com sempre tota la informació al mediodia. Cope amb Pilar García de la Granja. Bon cap de setmana.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía, Día COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Mira, escucha, 6.335. Es solo una cifra, un número, pero es uno de los mayores orgullos que tenemos los españoles. El de la cifra de trasplantes de órganos que se hicieron el año pasado. La que confirma que seguimos siendo líderes mundiales un año más y ya van 34.
Podemos decirlo sin rubor, España es líder mundial en una solidaridad organizada. Lideramos en donación, lideramos en trasplantes, lideramos en innovación y lo hacemos también sin aspavientos, con el trabajo en equipo, también con humanidad y con toda la humildad posible. 8 donantes al día, 17 trasplantes diarios, pero sobre todo miles de historias que continúan. Así que viva nuestra sanidad pública.
Es la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación de